10-19 minuts a l'altre costat del fil telefònic. Saludem a una jove periodista sitgetana, jove, amb trajectòria, periodista sitgetana, que desenvolupa la seva carrera professional Tarragona, Reus, Costa Daurada, vaja, cap al sud del país. Laura Gómez, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, Vicent.
La Laura està treballant al diari Més.
Més Tarragona.
Sí. Més Tarragona, eh? Més Tarragona, més Reus, més Costa Daurada.
Exacte, tot aquell, el Camp de Tarragona.
Et dediques principalment, Laura, a elaborar el que són els suplements, el que són els monogràfics del diari, no?
Exacte, sí, cada mes traiem uns monogràfics, uns especials de temàtiques així ben diverses, com pot ser el sector de la química, o ara estem preparant també l'especial de Sant Jordi per aquest proper mes d'abril. I doncs cada mes és diferent, una mica anem variant.
Un entorn molt diferent el d'aquí, Laura?
Una mica, sí.
Una mica.
Una mica. Els de Tarragona són una mica diferents als de Sitges.
En quin sentit?
Bueno, no sé, és una mica... Tarragona és una ciutat, és capital de província, però no deixa de ser un poble, no? I amb això ens assemblem, però tenen trets molt, molt diferencials i, per exemple, l'estructura industrial de Tarragona, evidentment, no la trobem a Sitges. Uh-huh. Tenen similituds, però també tenen moltes diferències. Compartim uh-huh. Santa Tecla, això sí,
està
però,
clar.
Però ja... però, tot i això, ho haig de dir que quan vaig arribar a Tarragona no ho sabien, els de Tarragona, que Sitges també celebrava amb Santa Tecla i els va sorprendre molt, perquè se la senten molt seva, uh-huh. evidentment.
Evidentment que sí. Potser pot semblar una ximpleria, però hem de començar per aquí. Què són els falcons, Laura? I per tota aquella gent jove, que no sé si en algun moment li pot preguntar a la Laura, això dels falcons, què és?
Dels falcons pot semblar molt semblant als castells, no? I ara els castells, com que estan en alça, doncs ens pot ajudar també a més o menys a definir què són els falcons. Preparant aquesta memòria, aquest llibre de la història, doncs els falcons no deixen de ser doncs estructures que s'assemblen molt als castells, evidentment, però són diferents, perquè la varietat de les figures que porten a terme doncs és molt més àmplia que la dels castells. A Sitges van tenir molta auge, molta alça als anys 70 i 80. Actualment aquí a Catalunya em sembla que hi ha més d'una desena de colles i cada vegada tenen més força i tenen més renom i, bueno, i agrada molt perquè, ja et dic, totes les figures que porten a terme són molt variades, piràmides, vull dir, ells tenen noms molt tècnics, evidentment, uh-huh. doncs, vanos, són figures, ja et dic, molt... que pugen uns falconers sobre els altres, i això pot ser també una de les grans similituds amb els castells, però que evidentment no són diferents.
Aquesta pregunta que t'acabem de fer és bastant corrent? Algú que pugui preguntar què són els falcons és, en aquest sentit, un element del folclori popular bastant conegut o evidentment no podem parlar tant com els castells, òbviament, però si d'alguna manera els falcons també tenen una certa popularitat o cal tornar a explicar una mica el que han estat o que són hores d'ara els falcons?
Tot depenent de qui parlis, no? La gent més jove no...
No en té massa idea.
No en té massa idea, i menys que a Sitges hagués hagut una colla de falcons. Sí que és veritat que, bueno, amb xarxes socials i també arran d'aquesta similitud amb els castells, doncs cada vegada podem veure més, no?, la presència dels falcons, però sí que costa moltíssim. En canvi, si tu parles amb persones d'una certa edat, doncs evidentment se n'en recorden dels falcons, els de Sitges per suposat, i molts me n'he donat en el procés de recopilar tota la informació i de preguntar i d'això, que els hi guarden molt bon record, que era un grup de gent jove principalment, doncs que divertia moltíssim el públic que els anava a veure, no? I això també en la memòria de molts dels sitgetans, ja et dic, sobretot de més edat, doncs agradava molt i en guarden molt bon record.
La denominació de falcons té una explicació, té un origen específic, Laura?
Sí, Falcons ve de bastant lluny. Hi havia una associació que ve d'antiga, de Praga, que es deia el Sòcol, i durant els anys 30, doncs, aquí a Catalunya van haver-hi certes associacions que van agafar una mica la idea d'aquest sòcol txec, que era fomentar una mica l'associacionisme, l'esperit, la gimnàstica i sobretot l'esperit nacional a través d'exercici gimnàstic. Uh-huh. Llavors, durant aquests anys, els anys 30, doncs, aquestes associacions catalanes doncs van agafar aquestes arrels del sòcol, que sòcol vol dir falcó.
Entesos.
És el significat de sòcol.
D'acord, no estem parlant del sòcol de les cases, eh?
Era una associació de...
D'acord, o sigui, sòcol és en txec,
falcó. Exacte. Mm-hmm. Llavors, doncs això, les idees del sòcol txec doncs eren això, crear doncs, un associacionisme, un esperit nacional a través de, d'entre d'altres elements, de la gimnàsia. Uh-huh. Per això, vull dir, els catalans, doncs, en els anys 30 del segle XX, doncs, van agafar aquestes idees d'aquesta arrel txeca.
Comenta la nota de premsa del llibre que tot plegat va venir quan un grup de sitgetans es varen, no sé si dir, emmirallar o enlluernar una mica, o els va agradar molt els falcons de Vilafranca i tot el que movia els falcons de Vilafranca, no?
Sí, exacte. D'haig d'explicar abans una puntualització.
Oh,
hi ha dues tendències dintre dels falcons. La tendència més que manté l'origen del sòcol txec, que podíem trobar representacions amb els falcons de Llorenç del Penedès, que eren elements molt més gimnàstics, amb tots en filera, amb figures que no s'alçaven massa, els falconers no s'alçaven uns sobre els altres massa, eren tot més gimnàstic, no? I després va venir amb l'aparició dels falcons de Vilafranca una tendència molt més castellera. Sense perdre l'essència dels falcons, van agafar elements també dels castellers, en el sentit com, per exemple, del vestuari, la faixa, que en els primers grups de falcons a Catalunya no es portava faixa, portaven un cinturó, la camisa que van incorporar els falconers de Vilafranca en altres grups molt més, diguéssim, que van mantenir l'essència, anaven amb una samarreta més gimnàstica. I en aquestes dues tendències, els de Sitges, aquest grup d'amics que comentaves abans,
sí,
que van anar amb una festa major a veure, doncs, bueno, li agradava les festes majors, els agradava la cultura popular, i llavors es van trobar amb els falcons de Vilafranca i el que feien, no? I ells recorden, doncs, que ho van veure com amb molta diversió, que s'ho passaven molt bé, que les estructures es feien molt ràpid, es muntaven i es desmuntaven amb molta rapidesa, i això ells van creure que a Sitges també es podria portar, es podria exportar, i llavors i crear un grup on la gent s'ho passés bé, perquè el que va captar des del primer moment és que els falcons de Vilafranca s'ho passaven molt bé fent aquelles figures, no? I això amb ells els hi va treure moltíssim. Van voler-ho portar. Sí.
Fem un parèntesi aquí a partir del que ens deies, perquè ens ho has posat molt bé. El món casteller, com ha vist els falcons?
Bé... Bueno, cadascun és... Castells i falcons són coses diferents i llavors tampoc no s'han barrejat massa, tret d'alguns trets puntuals, com et comentava, doncs que evidentment per la proximitat i perquè hi ha... em consta que hi ha alguns falconers que també han fet castells i alguns castellers que també han fet falcons. Vull dir que es pot combinar. La tècnica de pujar uns sobre els altres és similar, tot i que, per exemple, l'aleta castellera no és la mateixa que l'aleta falconera, perquè l'aleta falconera doncs és amb els braços en creu, l'aleta castellera doncs tots sabem que és alçant la mà. A Sitges van haver-hi, que també s'explica en el llibre, doncs, i va ser una relació una mica de, diguéssim, de muntanya russa. Durant uns anys va haver-hi molt bon rotllo, després doncs no tant, i va ser una mica una relació de t'estimo, no, t'ho diu, una miqueta així.
Ho dic per si d'alguna forma, per alguns castellers, això dels falcons és una cosa menor.
Pot ser, jo he sentit comentaris, sí.
De tota mena, suposo, no?
Jo he sentit comentaris, i també de la mateixa manera que quan un veu fent els castells i quan veu fent els falcons, doncs pensa que els falcons són molt més perillosos que els castells. Per què? Doncs en un castell trobem una pinya, que si doncs, malauradament l'estructura no va bé, doncs si cau, doncs normalment hi ha aquest coixí que és la pinya, en els falcons aquesta pinya no hi és, en el sentit de tots junts. Sí que evidentment hi ha falconers que estan des de sota vigilant que tot vagi bé. I de fet, preguntant amb els falconers de Sitges i també veient algunes actuacions dels falconers de Vilafranca o els de Vilanova, que són els que les dues colles que tenim més a prop, doncs sí que ens han dit que no hi havien grans caigudes. Alguna, evidentment, perquè no tothom és perfecte, però grans caigudes en els falcons tampoc no hi ha. Però sí que els castellers, quan, i sobretot amb els meus companys de la jove de Sitges, allò que a vegades hem comentat i sabien de... estava preparant a aquesta història, em deien, diu, és que Laura, els falcons són molt més perillosos, estaven molt més bojos, com fer estructures tan altes sense que hi hagi, doncs, que si cauen caien al terra.
En canvi, potser des de la ignorància, sempre hem tingut la sensació, Laura, que els falcons, més que caure, se rien, és com si es desmoronés una muntanya i el castell dona la sensació d'una caiguda més contundent, no?
Sí, exacte, pot ser això. També és veritat que amb els falcons no totes les estructures són tan altes d'alçada, evidentment, en els castells, i ara ho estem veient que hi ha castells monumentals, i això és indiscutible. En els falcons sí que hi ha una figura, que és, per exemple, la pira, o la pira, que és una mica similar amb els castells en quant a l'alçada que es pot arribar. Sí que pot ser que una caiguda des d'aquesta estructura doncs, sigui una mica feixuga. Altres estructures que poden portar a terme els falcons doncs, no agafen tanta alçada com poden ser els castells.
I abans de posar-nos estrictament en la història, hi ha diades falconeres com hi ha diades castelleres?
I tant. I després també hi ha una trobada de colles falconeres on, ja et dic, les 10 que hi ha, em sembla, si no recordo malament, 10 o 12 colles falconeres d'arreu dels països catalans, doncs es troben i fan les seves estructures i és una trobada falconera, ja es feia en època dels falcons de Sitges,
sí.
I cada any s'ha anat incorporant doncs, aquestes colles que han anat sorgint en els últims anys.
En canvi, per als mitjans de comunicació són força menys presents els falcons, no?
Exacte, sí, queda encara potser aquest pas que els castells han sabut donar o per les circumstàncies s'han anat allò... han donat a conèixer i els falcons ha quedat com una cosa més d'aquí de casa.
Ens tornem a situar amb aquest grup de sitgetans que se'n van a Vilafranca. De quin any estem parlant, més o menys, Laura?
De l'any 73.
De l'any 73.
Sí, comença tota la història, tota aquesta aventura, l'any 73. La festa major de Vilafranca del 73.
Vaja, i és una colla de sitgetans, diguem-ne, que força coneguts, no?
Sí, els haig d'esmentar perquè, clar, són...
I tant, és el que volem que facis, precisament.
Sí. Són, diguem, els fundadors dels Falcons de Sitges, en Josep Canalda, en Josep Maria Esteban, en Ramon Soler, el Carles Rabasó i el meu pare, l'Isidre Gómez.
Ells són els que van anar a Vilafranca i en tornant de Vilafranca...
Sí, són els que van tenir la brillant idea, una mica la bogeria de joventut, que ells també diuen,
sí.
I van començar a provar aquestes estructures que havien vist a la platja.
Uh-huh.
Ell, com dèiem, són un grup d'amics, vull dir, va sortir d'un grup d'amics, i llavors quedaven ells per anar a jugar a la platja i passar les estones allà a la platja de la Fregata, i entre partit de futbol i banyar-se a l'aigua, doncs van començar a provar doncs, a fer aquestes estructures que havien vist amb els falcons de Vilafranca.
Uh-huh.
Posant-se les tovalloles, que això sempre ho diuen, les tovalloles com a faixa, i bueno, una mica de manera rudimentària, una mica també de diversió, com, doncs, com qui va passar la tarda, doncs ells aprofitaven i feien aquestes estructures.
Perquè és clar, no tenien en aquell moment ningú que els pogués, no sé si dir, orientar des d'un punt de vista més o menys tècnic?
No, sí que van després, a veure, sí que eren molt amants dels castells, i evidentment això també influeix moltíssim en els falcons de Sitges. Els agradaven molt els castells i tenien nocions també de tècnica castellera, però quan ja van començar a decidir de formar-se com a falcons de Sitges, allò, una activitat ja més seriosa, van anar a buscar companys dels falcons de Vilafranca que els donessin un cop de mà en com ensejar les figures, les tècniques de pujar, una mica els van orientar els falconers de Vilafranca.
D'acord.
Després, llavors, una vegada engegada l'aventura, doncs ells ja van començar, doncs, a assajar pel seu compte i, evidentment, també a idear, i es van inventar algunes figures.
D'una forma o altra sempre hem anat a veure a Vilafranca, eh?
Sí, la veritat és que és rebaix.
Hem perdut per uns moments la Laura, a veure si podem recuperar aquesta comunicació telefònica. Estem parlant amb la Laura Gómez-Ill d'aquest llibre que es presentarà el proper dissabte a 6:45 de la tarda a la seu de l'Agrupació de Balls Populars al Palau del Rei Moro. El llibre es titula Els falcons pocs i bons, història dels falcons de Sitges. Ens hem quedat, de moment, en aquest moment inicial de la creació de la colla dels falcons, d'aquest grup d'amics que va anar a Vilafranca, i estàvem de nou situats a la platja amb la incorporació d'alguns consells de gent de Vilafranca que podien d'alguna manera ajudar a la colla a començar a formar les seves primeres figures, i després en farien de pròpies. Perquè en el món dels falcons, Laura, això de... I tornem a saludar a la Laura Gómez. Laura, bon dia de nou.
Bon dia.
En el món dels falcons, això de crear figures pròpies és bastant habitual?
Sí, ells explicaven... Sí, eh? Sí, normalment, doncs, crear figures noves o variar les que ja existeixen, incorporar-li altres elements, o un pilar per un cantó, o un, doncs, diferents posicions dels falconers. Ells, el que m'explicaven els cinc fundadors, és que, clar, perquè els falconers de Vilafranca no diguessin que sempre era tot còpia, doncs per això van inventar algun número.
Diferent, diuen, eh?
Perquè no s'enfadessin.
D'acord, estem en aquests moments inicials. Quan es pot parlar d'una colla que es comença a consolidar, més enllà d'aquest desig dels amics de formar-ne una, quan les coses comencen a demostrar que la colla s'està consolidant?
A veure, ells al setembre del 73 comencen ja els assajos, el que se'n diu pròpiament els assajos, i comença a apropar-se més membres dels falcons, que són els amics d'aquest nucli, que és el que té la idea. Com a tal, com a colla, es presenta en una festa de l'Exeomo, al març de l'any següent, el 3 de març de l'any 74.
D'acord.
En aquesta primera sortida en són molt pocs, són 16 membres, vull dir, són poquíssims, van arribar a ser molts més, no? Però llavors ja es pot dir, a partir d'aquesta data i de la presentació pública, doncs que ja hi ha una colla de falcons a la vila de Sitges.
Com va ser rebuda aquesta colla? I fem un apunt també aquí sobre si hi ha molta documentació, si veritablement la Laura en aquest treball d'investigació que ha suposat reconstruir la història dels falcons de Sitges ha pogut trobar força documentació tant gràfica com escrita.
Per una banda, gràfica, són les col·leccions de les fotografies dels propis membres de la colla, bàsicament, perquè doncs, en aquell... Tampoc no n'hi ha moltes, perquè, clar, evidentment, a principis del 70 no hi havia tantes càmeres i tants dispositius mòbils per captar totes les imatges i les instantànies, no?, de les sortides.
Uh-huh.
En el que és la informació de contingut, hem tirat molt de l'Eco, hem fet un buidatge, sí, de l'Eco de Sitges, que, evidentment, és una font d'informació molt bona, però també molt és la memòria dels mateixos membres de la colla, que ha sigut també difícil, perquè evidentment fa 40 anys que van sortir al carrer i que, evidentment, les anècdotes, la memòria no és la mateixa, no la tenen tan fresca. No?
Allò que et preguntava fa un moment, com va ser rebuda la colla?
Molt bé. La colla, la veritat, amb expectació, perquè clar, era una cosa nova que no s'havia vist mai a Sitges i va sorprendre moltíssim, sobretot.
Sí, hem tornat.
I la rapidesa...
Ara, recuperada, Laura. T'havíem perdut per un moment, però t'hem tornat a recuperar. Deies que amb expectació d'una forma
amb
positiva...
Amb expectació, sí, molt, molt positiva. I després també, més que res per l'agilitat, de muntar i desmuntar les estructures, la rapidesa, i també, evidentment, eren un grup de joves, i llavors, vull dir que no la... també la frescura aquesta de joventut, no? Això també va agradar moltíssim.
Imaginant-nos Sitges també, algun recel per alguna banda, recorden els fundadors de la colla o no?
Sí, van haver-hi alguns membres castellers, doncs que clar, no ho veien massa amb bons ulls.
Massa clar, eh?
No ho veien molt clar, però bueno, van coexistir les dues colles, és el que et comentava abans, amb bons moments i amb no tan bons moments.
D'acord. Estem situats al març del 1974, la colla es presenta ja en societat i no sabem si entre els objectius de la colla hi havia, òbviament, més enllà de poder fer actuacions, participar amb algunes de les celebracions més significatives de Sitges.
Exacte, sí, la voluntat era doncs, formar part del seguici popular de Festa Major i Santa Tecla, però va la primera Festa Major van haver-hi altres sortides, la colla de Sitges va ser anfitriona a la seva primera trobada que es va fer a la Fragata, el juny del 74, i en aquesta primera trobada ja van convidar doncs, els de Vilafranca, els falconers de Vilafranca i els de Vilanova. I en aquesta primera trobada també va ser una miqueta després de la presentació pública a la Festa de l'Exeomo,
sí.
Doncs va ser una mica també d'obertura al poble de Sitges en tota la seva esplendor. Doncs.
Sí.
Cada vegada els sitgetans s'anaven acostumant més a veure doncs, els falcons i les estructures que es feien. I després, a la primera Festa Major, doncs, jo ho preguntava, de dir, com la gent va reaccionar al veure un nou ball o un nou element en la festa major, que evidentment sempre els desitges són bastant tancats en aquest aspecte, no? I tots els membres recorden molt bona acceptació, no van haver-hi grans crítiques tampoc, vull dir, era una... També és veritat que als anys 70 hi havia menys balls, menys elements folclòrics,
I tot passava, ara, no? Tot passava amb més rapidesa, no?
Exacte, i era molt més fàcil també incorporar nous elements. Hi havia aquest auge, no? I els falcons també van servir una mica, ells ho expliquen i també ho recalquen, per incorporar gent jove dintre de la festa, que potser amb altres balls no participava, i a través dels falcons, com suposo també en el seu moment a través dels castellers, doncs van poder participar activament de la festa. I això també va ser un punt positiu en l'aparició dels falcons de Sitges.
La colla tenia, des del punt de vista, no sé si és equiparable o no, una estructura també, un cap de colla, un cap de tècnica, etc etc.
Sí, tenien un president que va fer les funcions en Josep Canalda, des del principi fins a principis dels 80... Sí, cap allà el 81-82 va haver-hi un canvi de direcció, de junta, i després els caps de colla van anar passant. El primer cap de colla va ser en Josep Maria Esteban, també era, és veritat que era el més gran de tots cinc, i llavors va agafar les funcions de cap de colla, de dirigir una mica quines estructures o quines figures... doncs fem qui ocupa cada posició, i una mica les funcions també de cap de colla van anar passant arran també de les circumstàncies personals de cadascú. Quan un, doncs, malauradament, no podia assumir aquest càrrec, doncs l'agafava un altre després del Josep Maria Esteban. Bueno, els mateixos, el Carles Rabassó i en Ramon Soler també van ser caps de colla, vull dir, els mateixos membres que van fundar van ser després els que van anar passant per aquest càrrec.
Assenyales, i suposo que és obvi en qualsevol trajectòria de qualsevol colla, sigui castellera o falconera, algunes dates especialment significatives des del punt de vista o bé de consecucions o bé de jornades que no haguessin anat bé?
Sí, tenim hi ha una festa major molt especial, que ells la recorden molt especial, que és la de l'any 75, on aconsegueixen el Pilar de 5, que és un, pels falconers, perdona, és una fita molt important, i després també assoleixen en la mateixa festa major la Pira de 10, que evidentment és també una estructura pel poc temps que portaven en actiu, doncs molt important i molt destacada en el panorama falconer d'aquella època.
Perquè una Pira de 10, per quantes persones pot estar formada, Laura?
Doncs comptem, són capicua, com per si això? Diguéssim, uh-huh. Són 5 persones per un cantó i 5 persones per l'altre en diferents pisos. No sí. sé si ara... És que és bastant... És molt més fàcil veure la imatge...
T'ho preguntava bàsicament
que
perquè...
Que no explicar-ho.
T'ho preguntava bàsicament perquè, esclar, parlàvem d'aquell mes de març del 74 quan es presentaven 16 persones sí. com una colla, 7 persones com una colla. Esclar, entre el març del 74 i la festa major del 75, la colla havia augmentat molt de nombre de persones...
Exacte, sí.
Molt, van anar, no?
Exacte.
Per poder, fer aquestes construccions hem de suposar que devien ser ja un bon nombre d'elements, no, la colla?
Sí. Tampoc no és que... A veure, sempre ho han recalcat, no és que necessitessin molts membres per fer aquestes estructures. Sí que és veritat que quan més membres, doncs més seguretat hi havia els que voltaven i no pujaven en aquestes figures, no? Sobretot van augmentant amb canalla, perquè evidentment, igual que els castellers, els falconers necessiten la canalla, que són els que coronen i són els que estan en els pisos superiors, uh-huh. i aquesta canalla normalment eren els germans petits de les amigues i els amics del nucli, dels amics dels fundadors, com si diéssim, i també és veritat que amb aquestes sortides que van anar fent des de la festa d'Axeomo fins a les festes majors i això, doncs ja van anar traient també a un públic més jove, doncs que es van anar apropant a preguntar què són això dels falcons, jo vull participar, jo vull entrar a formar part d'aquest grup. No?
Hem de suposar també, que la colla va... Deies, Laura.
Sí, també van fer doncs, uns cartells, que també això s'esmenta al llibre, van fer uns cartells de promoció, de màrqueting en aquell temps, i que es van repartir en algunes de les escoles de Sitges, també, i doncs, que posava això, de vols ser falconer, doncs posava la informació de quins eren els dies d'assaig, el lloc d'assaig, i evidentment estava els falcons tenien les portes obertes a tothom, uh-huh. perquè un dels trets característics de la colla de falcons és que tothom hi és ben rebut i tothom hi té un lloc, perquè no necessites grans trets físics per fer falcons, evidentment sí que doncs, certa agilitat, però tothom hi té un lloc en les estructures que porten a terme.
En aquest sentit, absolutament equivalent als castells, no?
Sí, però per exemple, no sé, ells recalcaven doncs, que hi havia doncs, una persona que tenia mal amb un braç, no?
Sí.
Doncs hi havia una estructura que doncs, hi havia la muntanya que servia el braç i se sentia útil aquella persona.
Entesos.
No? Era com... És a dir, com que tu tens el braç un... No sé, saps el que és?
Estàvem...
I tothom podia pujar, les estructures, ja et dic, no són massa complicades. Uh-huh. Posar-se, per exemple, hi ha una estructura que és la piràmide, que es posaven de genolls i anaven pujant-se uns sobre els altres,
sí.
posats de genolls, evidentment tothom pot posar-se de genolls. Has de tenir més força... i has de tenir certa resistència, però un dels tres característics era aquest, que tothom hi era ben rebut i tothom hi tenia mm-hmm. un lloc.
Estem parlant, suposo, dels anys de màxima eclosió del fenomen falconer a Sitges, que entre el 75 i el 80, més o menys?
Sí, entre cap al 83-84 va ser quan va començar a minvar una miqueta la cosa.
Per què?
Doncs falta de membres, falta de renovació dintre de la mateixa colla i evidentment els que havien iniciat els falcons de Sitges doncs evidentment per motius personals, per circumstàncies de la vida, doncs van anar-ho deixant i va faltar una mica també aquesta renovació, aquesta entrada de gent jove al, a la colla. Mm-hmm. Finalment es va anar trampejant. També és veritat que a partir dels anys 80 també hi ha molta més proposta d'elements folclòrics dintre de la festa major, no com als anys 70 quan s'inicien, i això, es va anar trampejant fins que l'any 89 els membres de la Junta que hi havia en aquell moment van decidir, doncs, per falta de membres en els assajos i evidentment costava molt fer sortides, doncs que els falcons desapareguessin.
Mm-hmm. No sé si hi ha un cert declivi paral·lel entre falconers i castellers a Sitges, o en aquest període dels anys 80, diguem-ne que Sitges viu una, vaja, força dificultats tant el fenomen casteller com el fenomen falconer, no?
Sí, de fet, els castellers, si no vaig equivocada, van desaparèixer l'any 88 i uh-huh. els falcons ho van fer l'any següent. Vull dir, va anar una mica en paral·lel, suposo, el fet aquest, doncs, que va faltar una certa involucració, certa renovació dels seus membres i, evidentment, doncs, clar, hi havia molta més opció dintre de la festa.
Parles en el llibre de l'existència de la colla nova dels falcons, una existència efímera.
Sí, exacte.
Quan va néixer aquesta colla o com va sorgir aquesta colla nova dels falcons?
Quan desapareixen els falcons de Sitges, hi ha algun dels seus membres, dels membres més joves,
sí,
que no desisteixen en la voluntat de que hi hagi falcons de Sitges, no? Llavors, durant uns mesos, doncs, evidentment desapareix, no hi ha cap activitat falconera a la vila, però sempre queda aquesta voluntat de tornar a engegar una nova colla, no? Dintre de l'aixopluc de l'agrupació de Balls Populars de Sitges, doncs, aquests membres que quedaven, entre ells, doncs, per exemple, el Magí Almirall, el regidor o el Cristóbal Cobos, que són dos dels que van engegar aquesta segona temptativa, doncs van anar a buscar l'agrupació. Dintre de l'agrupació els hi van posar totes les facilitats del món perquè uh-huh. tornessin a engegar, doncs, a una nova colla de falcons. Van anar també a buscar alguns dels antics membres, però bueno, els antics membres van dir que ells ja havien passat l'etapa de falcons.
Ja havien passat la seva, vaja.
Ja havien passat la seva i que, evidentment, si necessitaven ajuda un cop de mà, evidentment, tècnic o així, sempre estaven disposats, però que ells ho deixaven en mans d'aquests membres. No?
Perquè, per explicar un llenguatge planer, la colla va acabar bé, Laura?
Sí, 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 eh? La colla va acabar molt bé. De fet, van organitzar un sopar a la Masia i van convidar tots els ex-falconers que en algun moment o altre de pràcticament els 15 anys que va durar la colla, doncs van participar, van passar per les seves files, no? I van acabar molt bé, de fet, també. Dintre de la colla no hi va haver-hi males marors, vull dir, era, ja et dic, un grup d'amics. Uh-huh. L'essència del grup d'amics també es va anar traslladant als altres membres que entraven de nou, i bàsicament tothom diu que la desaparició va ser, malauradament, doncs això, per, doncs, falta també de circumstàncies. És, suposo que és també, com dèiem abans, amb els castellers. En aquells moments, doncs, la gent, doncs, tirava per fer altres coses que no falcons o castells.
Uh-huh. Quan se't va presentar l'oportunitat d'obrir aquesta col·lecció de l'agrupació de Balls Populars amb un llibre sobre els falcons? Va venir la proposta de la pròpia agrupació? La vas presentar tu?
Bueno, l'història és una mica llarga, no sé si la gent se n'en recorda, farà 4 o 5 estius amb la colla jove de castellers de Sitges vam fer una exposició, sí, sobre el fet casteller a Sitges.
Aquella exposició al Retiro, no?
Ah, l'exposició al Retiro. Doncs en aquella exposició hi van anar-hi molts exfalconers que havien també participat en la colla dels castellers de Sitges. Doncs va sortir la idea i em van venir i em van dir, diu Laura, diu, ara hauríem de fer una exposició sobre els falcons, hem de fer alguna cosa sobre els falcons, perquè també hi va participar moltíssima gent i no s'ha parlat mai dels falcons, i la cosa va quedar així. Sí que el meu vincle amb els falcons és, evidentment, és el meu pare, un dels fundadors i el qui va ser cap de colla durant més anys, i ell també em va animar molt, em va dir, diu, potser ara és el moment, Laura, que tens d'agafar i tenim la informació, tens a les persones, de posar-hi fil a l'agulla.
Perquè és cert, Laura, que hi ha molt poca cosa escrita dels falcons, no?
Molt poca cosa per dir...
Per no dir...
Res. Només hi ha material escrit, són les cròniques que els mateixos falconers publicaven a l'ECU en la seva sortida. És l'únic que hi ha, i tot el de més, doncs, arran de la memòria dels mateixos membres. Així he muntat aquest puzzle.
El llibre, suposo, Laura, que segueix una trajectòria cronològica, no? Dels esdeveniments?
Està dividit en... Són 6 capítols. El primer capítol hi ha una mica els orígens dels falcons de Catalunya per contextualitzar una mica el fet falconer i que, evidentment, que els falcons de Sitges no surten com un bolet al mig de la muntanya, sinó que hi ha una història prèvia. I després s'explica cronològicament doncs, l'aparició, la consolidació amb els anys de màxims d'èxit i després també una mica el declivi, com comentàvem abans, doncs aquesta manca de membres i també un apartat que és, tot i ser una colla efímera, però també és una colla falconera Sitges, són la colla nova dels falcons de Sitges, amb la vinculació amb l'agrupació.
És una pregunta molt òbvia, de la mateixa manera que quan va néixer l'actual colla dels castellers de Sitges l'any 93, Sitges també va viure, per una banda, amb esperança positiva, però també amb un cert recel, per allò de que Sitges no era plaça castellera i vés a saber què durarà, etcètera, etcètera. El futur ens podria tornar a portar la circumstància que Sitges visqués al naixement d'una colla falconera?
Alguns ho han dit, s'hauria de tornar a fer una colla de falcons. Jo ho veig complicat, més que res perquè també soc membre de la colla de castells i a vegades ens costa ser membres als assajos. Sí que és veritat que últimament, en aquests últims anys, ha entrat una fornada de gent jove importantíssima i que es veu a les actuacions i ho veurem aquest any segur. Però jo ho veig complicat, perquè no és que hi hagi de ser molt sacrificat, però sí que ha d'haver-hi uns assajos, una constància, i jo ho veig complicat, tot i que han anat sortint idees o que m'han arribat veus de Laura, jo sé que estàs fent un llibre dels falcons i segur que traureu una colla nova de falcons. Dic, des de la meva humilitat jo no em veig en cor de treure una colla de falcons. Jo he fet la història, bueno, he escrit la història perquè estigui en paper i que tothom la pugui conèixer, els més joves sobretot. Jo, per exemple, el recordo de fotografies. Jo era molt petita quan estaven en dansa i evidentment quan van desaparèixer.
I ara és molt probable que allò que dèiem al principi, molts no sàpiguen ni tan sols què són els falcons, no?
No, evidentment és això que em comentaven, hi ha alguns que no ho sabien i d'altres també em diuen, clar, perquè tu, com que ets filla de falconer, doncs ho saps de seguida. Dic, perquè jo a casa he vist moltes fotografies de falcons i se n'ha parlat molt i algun record o d'haver vist algun vídeo que s'ha gravat i veure els falcons.
Està clar.
Doncs ja saps el que és.
La presentació aquest dissabte a 6:45 de la tarda, no, Laura?
Exacte, sí.
T'acompanyarà algú en la presentació?
Sí, la presentació m'acompanyarà el president de l'agrupació, que explicarà doncs, aquesta nova col·lecció que l'entitat engega amb el llibre dels falcons de Sitges, però que vindran més llibres darrere d'aquests dels falcons de Sitges, que és la col·lecció La Tarlatana, i el Xavier Salmerón, que des d'aquí li vull donar les gràcies per l'aposta que ha fet amb els falcons de Sitges, doncs explicarà una mica en què consistirà aquesta col·lecció, i després també m'acompanyarà Josep Antoni Falcato, conegudíssim del món casteller. Ell va ser membre dels falcons de Sitges en els seus inicis, i també ha col·laborat en material gràfic i evidentment amb la seva experiència i les seves anècdotes i els seus records, i llavors ell farà la presentació i una servidora que estarà allà per respondre les preguntes.
Tot això aquest proper dissabte a 6:45 de la tarda, la Laura Gomezill, que acaba d'escriure i presentarà aquest dissabte aquest llibre sobre els falcons de Sitges. Els falcons, pocs i bons, història dels falcons de Sitges. Laura, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I molta sort en el futur, com no. Adéu-siau.
Gràcies.
Ens acostem a les 11 notícies en connexió amb la xarxa, 5 minuts i tornem a seguir.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.